Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I ja ho sabeu que en aquesta secció, a part de parlar de remeis que també ho fem, parlem de cuina d'aprofitament, de bona cuina i d'aquella que ens va bé per la nostra salut, com sempre ho fem, amb Fra Valentí Serra. Què tal? Benvingut.
Déu us guard, Pau, i bé. Bé, hem parlat sempre d'una cuina molt, molt senzilla, molt tradicional d'aprofitament.
Avui em fa l'efecte que ens engalanem, eh?
Sí, amb tot, sí. Hem de pensar que la vida quotidiana ve, té unes alternances amb les festivitats.
Sempre.
I és el mateix, doncs, la cuina de cada dia que la cuina de les festivitats, que també, tot i l'austeresa, pot tenir un relleu més gran. Per exemple, les grans festivitats, doncs, dels temps, doncs, nadalencs, o han començat, doncs, un nou any, els plats gaudien d'una major preparació. Uh-huh. I aquests arrossos, doncs, senzills que hem parlat, se'ls donava, doncs, una textura i un gust superior. Per exemple, l'arròs amb llamàntol.
Home.
En llamàntol, que és una mena de llagosta, més aviat negrosa, que dona aquell gust, doncs, tan agradable a l'arròs, aquell gust, doncs, cremós, tan especial. I avui, doncs, en les festivitats litúrgiques, es van introduint, sobretot a finals ja del XIX, principis del XX, el que s'anomena la sarsuela, que, doncs, majoritàriament s'ha de fer també, doncs, una carrossola de terrissa, i allí l'element principal és el rap, i s'ha de, doncs, en el sofregit, doncs, s'ha de posar la sípia i els calamars i les senyores i el tomàquet i, doncs, el raig de brandi o de vi sec. Uh-huh. I, bueno, el rap s'ha d'enfarinar i s'ha de posar, doncs, a la cassola en el seu moment, afegir-hi, doncs, les petxines, doncs, recentment, doncs, els escamarlans, les gambes, etc. Aquesta cuina, una mica més festiva, sobretot en els convents i monestirs, es va veure especialment millorada a partir de la restauració de la vida religiosa, la supressió de la vida religiosa el 1835 amb l'exclaustració, hi ha com un tall gran. I en el moment de la represa, en els convents i monestirs hi entren religiosos que procedeixen del camp de la restauració, que són bons cuiners, experts cuiners, i han ajudat, doncs, a millorar bastant els plats, doncs, festius en els convents. Sobretot, doncs, s'ha introduït en la cuina conventual per unes festes a la sarsuela, que abans no existia. No? Uh-huh. No existia. I això és una aportació d'aquestes, doncs, noves vocacions, aquests religiosos que professionalment procedien del camp de la restauració. Per exemple, també s'ha introduït noves maneres de presentar el peix. Per exemple, el pop, doncs, a la planxa no era propi de les cuines de convents i monestirs, i actualment, doncs, es fa molt. O bé, doncs, servir a taula, doncs, aquest pop a la planxa, acompanyat, doncs, de ceba confitada o de ceba caramel·litzada, o bé cuinar, doncs, el llom de bacallà al forn, que és una cosa que no s'havia fet i que es va, doncs, introduint amb aquestes noves aportacions que s'ha fet en la cuina conventual i monàstica. Sí que consta, documentalment, en les comunitats religioses del segle XVIII, sobretot, i primers decennis del XX, que hi havia alguns plats de peix una mica refinats. Per exemple, les mandonguilles de bacallà, que estan documentades ja en el segle XVIII.
O mandonguilles de bacallà,
sí. Ara he llegit la fórmula i tot, que està en un manuscrit de la Biblioteca Universitària. I els bunyols de bacallà amb mel, també. Mm. Són propis d'aquesta època. Mira, les mandonguilles de peix, goita. Si el peix és de qualitat fort, pica'l cru. Si és fluix com el lluç i altres, ho perbulliràs primer amb aigua i sal i un raig de vinagre perquè es posi fort. Quan sigui la castanyola, la tonyina fresca o l'esturió, pica la crua i barreja la carn de la còrpora amb la ventresca, que hi ha més humor gras. Una volta picolada la carn del peix, se sofregeix una ceba ben trinxada i quan sigui rossa, tiri el peix amb un bocí de pa ous batuts i a segona les espècies, nou moscada, sal i una mica de julivert trinxat i ben pastat, fes les mandonguilles. Una recepta del segle XVIII.
Tot i m'ofereixo, eh?
Ah, mira, que després te l'apuntes. La tinc transcrita. Vinga!
Fra Valentí Serra, gràcies.
A disposar. Fins la propera. Pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. I aquesta hora, tot i que sigui nou any, ja ho sabeu, velles costums, volem conèixer la feina que fan des de les fundacions de casa nostra. Avui volem conèixer la feina que fa Need You, una fundació nascuda del 2009 per un grup de joves amb la intenció de lluitar per un món més just. En parlem tot just ara amb Tono Calzado, ell és membre de la fundació Need You. Tono Calzado, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per trucar.
I, per cert, molt bon any, amb un dia com avui, que no sé fins quan s'ha de dir això, però de moment s'ha de dir. Dèiem, volem conèixer què és Need You. Per tant, anem al principi de tot. Com neix Need You?
Need You neix d'una catequesi que fèiem a una parròquia de Barcelona i a l'hora que anàvem aprenent el que deia l'Evangeli, doncs hem començat a posar-ho en pràctica, a organitzar doncs, actes benèfics i això començar a ajudar la gent i a partir d'aquí vam anar creixent fins que ens han constituït legalment una entitat de sense ànim de lucre i d'utilitat pública.
A què es dedica? Qui ajuda, Need You?
Doncs ajuda a diferents col·lectius. No som una ONG dedicada només a un col·lectiu concret, sinó que tenim diferents projectes, doncs alguns amb la gent que no té sostre, la gent del carrer, tenim un projecte amb nens orfes del Perú, la gent que no té què menjar, no, gent que està buscant feina, no és, com deia abans, no només ens enfoquem en un col·lectiu. Si bé és cert que al final intentem pal·liar les necessitats que tenim aquí al costat nostre, a casa nostra.
Ho dèiem, eh? Need You neix el 2009 per aquest grup de joves amb la intenció de lluitar per un món més just. Fins a quin punt neix com a una utopia d'un grup de joves i de cop us n'adoneu que tot és molt difícil lluitar contra corrent, no?
No, com a utopia no, eh? Com a cristians al final creiem que el bé acabarà triomfant, per tant no creiem que és una utopia. Si és cert que nosaltres no canviarem el món en el sentit més ample de la paraula, però si cadascú de nosaltres, com diu el nostre lema, canvia a si mateix i ja comença a canviar el món al seu costat, doncs anem posant les nostres petites grans de ferra per canviar el món.
No sé si treballeu ara, em deies, tenim diferents branques en les que treballar i ajudar la gent, com per exemple a la gent que malauradament viu al carrer, als nens orfes del Perú. Treballeu per projectes?
Treballem per projectes concretes, correctes, sí. Al final el que tenim són tres branques d'actuació. La primera és els projectes que ara t'explicaré en més detall. L'altra són els esdeveniments per captar fons, que també fem uns quants al llarg del curs. I després organitzar conferències amb gent que doni una visió positiva, una visió cristiana de la vida i que pugui encoratjar una miqueta els joves a anar més enllà del consumisme. No? Entre els projectes que tenim ara mateix sobre la taula hi ha el projecte Xocolata, per exemple, que els diumenges al vespre sortim pels carrers de Barcelona ajudar, donar de menjar i donar una miqueta de companyia, bàsicament, a les persones que tenim localitzades al carrer. Això és una cosa oberta, no hi ha cap compromís, si algú vol venir i un grup de WhatsApp que us animem a apuntar-vos, i a partir d'aquí cada setmana es fan les llistes de qui vol venir, amb tota llibertat i amb tota autonomia. Després tenim el projecte Bridge, aquest és un projecte més complicat, perquè el que fa és ajudar aquesta gent del carrer que té intenció i té capacitat de sortir del carrer, doncs poder ajudar-los en aquest trànsit, no?, de buscar un pis, mantenir un pis els primers dies, una feina, ajudar-los amb aquest projecte. Després el projecte PAN, que cada nit per Barcelona recollim les restes de pa i de brioixeria i tal de diferents establiments de la cadena Sandwich, i els portem al menjador de Santa Maria Reina, el projecte Children, que és aquest que comentaven dels nens que tenen a Parenas, un orfanat del Perú des de fa ja 7 anys, no recordo malament. I aquest és el projecte que tenim a dia d'avui. Tenim un que hem començat a fa molt poc, que es diu BeUnix, que és amb persones amb discapacitat intel·lectual. Els ajudem amb el tema de l'oci, perquè fent aquesta gent, doncs, gràcies a Déu, tenen feina, però quan arriba la tarda o al cap de setmana, doncs no es troben ben bé, no saben què fer. Llavors tenim un grup de voluntaris que el que fa és fer plans, no? Anar a la bolera, anar a fer una festa, fer un sopar, per poder que vagi més enllà de només la feina.
Veig que treballem, com deies, amb molta gent que malauradament passa la seva vida o part de la seva vida al carrer, com per exemple fa la Fundació Arrels. No sé si treballeu en col·laboració o heu parlat entre vosaltres.
Hem parlat alguna vegada i al final tots dos, diguem-ne, ataquem en aquest cas concret el mateix col·lectiu, intentem ajudar-lo amb diferents punts de vista, però sense menysprear ni per un sol moment la feina de Farrels, que és molt més gran que la nostra. Res, porta molts més anys, trobo que està fent molt bé, però a vegades quan una organització és tan gran es deixa algunes coses, no?, uns petits detalls, i aquests uns de nosaltres doncs, podem arribar per tenir una estructura més flexible que el final no està tan estructurada.
Deixa'm preguntar-te com s'ajuda la gent del carrer. Ho dic perquè sovint molts de nosaltres, quan no coneixem el tema a fons, tenim capficats al cap molts tòpics que moltes vegades no són veritat, com per exemple és que la gent del carrer no es vol ajudar, és que la gent del carrer són la gent clàssica, alcohòlica, no?
Sí, jo et diria que amb tota la humilitat, només faltaria, però el intentar generalitzar per mi és un error, creiem, no? Al final, desgraciadament, hi ha molta gent al carrer que ha vingut per causes molt diferents, amb històries molt diferents, amb situacions molt diferents, i, per tant, no es pot generalitzar, saps? Hi ha gent de tot tipus, malauradament, no? Jo crec que si es pogués generalitzar, potser seria més fàcil solucionar el problema, però en el moment que són persones amb les seves llibertats i les seves històries, doncs és més complicat atacar-los o intentar solucionar-ho de la mateixa manera, no? Jo diria humanitat, i al final són persones, i això és el que a vegades ens oblidem, no? Que estan allà, estem acostumats a veure una persona allà a la cantonada del nostre carrer o al caixer de casa nostra, on sigui, i ni tan sols no només no els donem diners, menjar, roba, que ara que hi ha l'hivern, doncs coses de fred o el que sigui, sinó que ni tan sols els diem bon dia, no? I al final aquestes persones el que ens diuen és això, que el que més troben a faltar o el que més agraeixen és quan algú el saluda i els tracta com persones, que és el que són, que no deixen de ser persones, saps?
Naixeu al 2009, ara hem deixat enrere el 2019, encetem el 2020, per tant, sí. Heu fet 10 anys. Jo no sé si us heu assegut, tota aquesta colla de joves que veu començar, i heu dit, posem damunt la taula una valoració de com han estat aquests 10 primers anys.
Doncs mira, això ho farem ara a finals d'aquest mes, a finals de gener.
Ara t'he pillat, eh?
Ara m'has pillat. No, però bé, això va bé. Perquè tot i que ens hem començat el 2009, va ser el desembre, per tant és el gener quan fem, ara, quan fem 10 anys. Llavors estem acabant d'organitzar i encara no et puc fer públic encara els nostres, el que tenim, el que volem fer per celebrar aquests 10 anys, però és veritat que mirant enrere dius, ostres, doncs allò que va sorgir, no? Amb un grup de joves, una catequesi, el primer que vam fer va muntar un sopar d'arrossos solidari. Pues, amb aquella primera rossada que hi ha nosaltres, que va venir pues, bastanta gent, dius, ostres, què hem fet fins ara, no? A nostre no estigui malament. Però, bueno, però hem de seguir treballant, no queda un altre. Vull dir, estem en 2020, tant de bo arribar al 2030 amb moltes més coses fetes, saps?
Tot i que quan parlem de fundacions, parlem d'ajuda, d'humanitat, de cristianisme, no ens agrada parlar de política. Sí que em veig amb l'obligació de preguntar sempre que parlem amb alguna fundació si, sí. Per exemple, en el vostre cas, Need You, neix precisament perquè des de l'ens públic no es donen les eines necessàries per donar ajuda a tota aquesta gent.
És interessant, és un debat interessant. Si és o no deure de l'administració pública acabar, no, amb aquesta desgràcia, és un altre debat. Nosaltres al final intentem canviar la realitat que en tenim al davant. Que podríem fer més, evidentment, tots podríem fer més, no només administració pública, que realment hi ha molta feina per fer i molt per millorar, tot i que fa una feina extraordinàriament bona. Però no només ells, al final és tothom, nosaltres com a societat, com per tu i jo com a persones individuals, què fem, no? Jo crec que podem anar més enllà d'intentar buscar un culpable, per dir-ho així, més buscar solucions, saps què vull dir?
Així com entràvem en projectes com els de la gent que viu al carrer, ens ho explicaves molt bé, ens acostem amb ells, com amb humanitat, amb respecte, amb carinyo. Sí. Explica'm també un dels projectes que teniu encetats, com és aquest dels nens orfes del Perú, que m'explicaves, eh?
Doncs mira, aquest va començar perquè una persona d'aquí de Barcelona se'n va anar a fer un voluntariat allà al Perú amb un orfenat que portava unes monges d'allà d'una zona molt pobra del Perú i va, diguem que es va quedar molt tan colpida que va decidir quedar-s'hi. Llavors va quedar a viure allà i ajudar durant uns quants anys aquestes persones. Llavors, arrel tenint assegurat que l'ajuda que enviàvem arribava, que hi ha una persona nostra allà, i això a vegades en aquests països malauradament no arriba tot el que s'envia. En aquest cas, com a dir-ho, vam començar aquest projecte de nens apadrinats, que és una cosa que nosaltres com a persones del primer món ho tenim molt, molt assimilat, per dir-ho així, no? Donar uns diners mensuals, 20, 30 euros, el que sigui, per ajudar un nen apadrinat d'un país pobre. Ho vam començar a fer així, assegurant-nos, sobretot, insisteixo, que els diners arribessin, i va anar creixent, vam començar amb dos o tres padrins i ara tenim ja 40 i pico padrins. En aquest cas concret, i de fet, se'ns han acabat els nens, no? Vull dir, en aquest orfenat concret que porten aquestes monges i que van tenir fiabilitat plena de que allà arriben els diners, doncs ja hem complert, per dir-ho així. Tant de bo hi hagués més... Estem buscant un altre projecte, de fet, estem en converses amb un prevere i un diaca d'aquí de la nostra diòcesi per ajudar a la gent de Madagascar.
Vosaltres que viviu aquestes realitats més quotidianes de gent que ho passa malament, com des de fora, ara en deies des de Madagascar, des del Perú, també com de casa nostra, la gent sense sostre, sí. fa anys que ja es va dient no, és que a casa nostra ja s'ha acabat la crisi. Deixa'm-ho preguntar-te, s'ha acabat la crisi?
Jo crec que, malauradament, no s'ha acabat la crisi, però no soc economista, jo, tanto, no que ningú em prengui com a savi ara, però la sensació que tenim al carrer, i no només al carrer, és que la gent segueix patint moltes dificultats. El que hem de veure si és un tema conjuntural o ja passa a ser un tema estructural. Això és el que haurem de veure.
Per gent que us vulgui ajudar, que vulgui unir-se a aquest NIT, per
senzill.
Exemple, el grup de WhatsApp que deies, com ho fem? Sí. Què hem de fer?
Instagram. El nostre canal de comunicació principal és Instagram. Tenim el nostre perfil allà, que és molt fàcil. NIT, que ningú es confongui, no és YOU, sinó que és NIT i una U amb dièresi.
Exacte.
Vale, com una cara somrient, que és la nostra parella forta a la vida, no? Somrient. Llavors, el canal d'Instagram nostre, o el Facebook o el Twitter, però principalment Instagram és on també es comuniquem, allà us animem a seguir-nos i a partir d'aquí, si algú vol alguna cosa més, que enviï un missatge privat allà, un comentari, el que sigui, es posem en contacte ràpids amb ells i endavant. Ara hem obert un altre projecte, per exemple, amb alumnes de la universitat d'aquí a Barcelona, que també estan buscant voluntariat i van venint més gent. I al final, mans sempre falten.
Toni Calzado, membre de la Fundació NITIU, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquest programa i sobretot molt, molt, molt bona feina per aquest 2020.
Moltes gràcies a vosaltres i bon any 2020.
Fins la propera, una abraçada.
Vinga, una abraçada, gràcies. Adéu.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Paraules encisadores. va seguint la coma nadant, tot salt fa resplendir una escuma platejada.
Parleixen dins ma falta.